Molt bon dia, 12 i 21 minuts. Des de Tarragona continuem Herrera en COPE. És divendres 9 de novembre. El dia en què sabem que a Tarragona falten 3.600 voluntaris per fer realitat el gran recapte del Banc d'Aliments els propers 30 de novembre i 1 de desembre. A la demarcació tenim el dubtós honor de ser on el percentatge de voluntaris és més baix encara a dia d'avui. Només s'han registrat un 20% dels que calen per atendre els punts de recollida. Les inscripcions per fer de voluntaris al gran recapte d'aliments es poden fer a www.granrecapte.com o al telèfon 977-757-444, 977-757-444. Avui posarem música al matí amb els debutants Muy Stone, un grup jove de Cubelles que ve a presentar-nos el seu darrer treball, Pequeños Mentirosos. A partir de la una hem d'agafar la Nacional 240 per repassar la cartellera i abans, com sempre, repassarem tota l'actualitat de les nostres comarques. En directe, fins a 2:15.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Fem la primera parada, com sempre, del bloc informatiu a l'Agència Estatal de Meteorologia per saber la previsió del temps. Anna Borrell, molt bon dia.
Bon dia. Van obrint-se clarianes, quedarà un cel més clar, doncs, durant aquesta tarda a les comarques de Tarragona, amb unes temperatures que no variaran molt avui, si bé en alguns casos poden pujar més. Hi haurà màximes de 20 graus a Tarragona mateix, 19 avui al Vendrell i Tortosa, a Reus arribarem als 18 de màximes, a Gandesa fins als 15. I atenció al vent, que ha anat reforçant-se, aquest vent de mestral serà fort. De fet, aquesta tarda a la meitat sud hi ha avisos en aquesta costa, a la zona del delta, per temporal marítim, i a la resta, en canvi, continua força suau i variable amb tendència a bufar de l'oest. Demà dissabte encara quedaran restes de núvols i no descartem plugims. Les temperatures no variaran molt, amb mínimes d'11 aquesta nit a Tarragona, 8 graus a Reus, 9 a Tortosa i al Vendrell i 6 a Gandesa. El vent bufarà de l'oest i serà més intens al litoral. I diumenge esperem un dia de sol tot el dia amb unes temperatures una mica més altes.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna. Normalitat a aquesta hora a les carreteres tarragonines.
Oliva Motor, concessionari oficial de BMW i Mini de Tarragona, t'ofereix el trànsit.
El Col·legi d'Advocats de Tarragona recomana als afectats per l'impost de les hipoteques que s'agrupin per reclamar. Des del Col·legi consideren que el decret aprovat pel Consell de Ministres per fer pagar als bancs l'impost és només una part de la solució perquè no és retroactiu. Per això apunten a que per al consumidor i per la poca quantia que suposa la taxa és complicat reclamar de manera individual. Per això recomanen fer-ho en plataformes que els permetin tirar endavant fins i tot arribant a tribunals europeus. El president de Dret Bancari d'ICAT és Joan Andreu Reverter.
Possibilitat sí, Europa. Manera de fer-ho, agrupant-se. La sentència per què serveix? És la palanca, és la nostra base. Perquè davant la incertesa, la inseguretat jurídica que s'ha creat, hem d'aprofitar-ho, perquè hem de començar altra vegada jutjats de primera instància, arribar a les audiències i anar recordant. Aquells magistrats en aquella sentència 6 d'octubre de l'any 2018 van decidir allò i agafar-se allí i continuar lluitant per això. Això és el meu consell. Repeteixo que el panorama és desolador. Desolador per als ciutadans en primer lloc, que veuen com els seus drets són, vaja, menys tinguts. En segon lloc, per als juristes, perquè dius, és que se'ns ha creat inseguretat jurídica i no hi ha res pitjor per a un jurista o per a un sistema jurídic que la inseguretat.
Per aquest dissabte s'ha convocat a Tarragona una concentració davant els jutjats a les 6 de la tarda per denunciar la situació. La xifra del matí són els 3.600 voluntaris que el Banc d'Aliments necessita a Tarragona per dur a terme el gran recapte els propers 30 de novembre i 1 de desembre. A menys de 3 setmanes per la campanya solidària a la demarcació hi ha inscrites 900 persones i per això fan una crida a la participació, és només el 20% del necessari. Els voluntaris que vulguin sumar-se com a part activa d'aquesta campanya poden fer-ho a través del www.granrecapte.com o trucant al telèfon 977-757-444. La seva tasca se centra en atendre el punt de recollida i gestionar les donacions dels ciutadans. Al 2017, el Banc d'Aliments va repartir a les comarques de Tarragona més de 2.700.000 quilos de menjar a 25.000 beneficiaris. I una altra xifra avui, l'avança el diari Més, Endesa ha fet prop de 1.800 talls de llum de connexions il·legals a la demarcació de Tarragona entre gener i octubre. La majoria d'expedients per frau elèctric no són a famílies vulnerables, sinó a empreses industrials i de serveis. A Tarragona, l'Ajuntament ha aprovat aquest matí a pujar el sou dels funcionaris municipals fins al màxim permès. Els 108.000 euros d'increment aprovats aquest divendres s'abonaran com a productivitat i sortiran de partides d'estalvi del capítol de personal. Encara a Tarragona, els bombers treballen amb un tècnic municipal a aquesta hora pel despreniment de pedres d'una part de la muralla romana de la ciutat. L'avís s'ha rebut a 8:45 del matí a la intersecció de l'Avinguda Catalunya amb la Via de l'Imperi Romà. És un lleu despreniment que ha obligat a actuar els bombers, atès el perill, ja que les pedres han caigut d'uns 8 metres d'alçada. Hi ha més coses. L'alta velocitat de baix cost que havia de passar per Tarragona es retardarà com a mínim fins 2021, ho avançava l'Economista. Segons han explicat fonts de l'operadora, l'entrada d'un equip nou coincidint amb el canvi de govern ha portat a la revisió del projecte. Recordem que el tren d'alta velocitat de baix cost havia de connectar Barcelona a través del Prat, el Camp de Tarragona i Madrid a partir de l'any vinent. Va ser un dels grans anuncis de les darreres setmanes de l'anterior govern. I els expliquem també que el Bisbat de Tortosa destinarà bona part dels 780.000 euros de superàvit de 2017 al manteniment, restauració i rehabilitació del seu patrimoni arquitectònic i artístic. Una contenció de la despesa i de les actuacions de manteniment han permès que el resultat econòmic del darrer any de la diòcesi, però també de les parròquies, es tanqui en positiu. El delegat de la diòcesi de Tortosa és mossèn Víctor Cardona.
Per exemple, les obres, si eren estrictament necessàries, si era per a coses de... jo què sé, d'ornamentació o coses més, doncs això ho hem frenat. Per exemple, els preus dels serveis exteriors, doncs també això ho hem anat a ajustar molt, no només en la llum i en l'aigua, sinó també en altres despeses exteriors o serveis que se feien. Doncs tenim el problema també de la despoblació de moltes parròquies, no? Que és on ens toca també atendre moltes despeses en zones molt rurals, on cada vegada hi ha menys habitants.
El Bisbat de Tortosa ha immatriculat en els darrers 20 anys poc més d'un centenar d'esglésies i ermites o cases abadia, justificant el registre a través de documents que conserven el seu arxiu i que remunten al segle XI. Només en el cas del campanar de l'església de Sant Bartomeu de Benicarló hi va haver un litigi amb l'Ajuntament per resoldre'n la titularitat. En plana cultural destaquem avui la troballa feta a Valls. La Torre Cega és la descoberta més important de l'estudi històric i arqueològic de la muralla de Sant Francesc. Els treballs han documentat l'existència de panys de muralla de fins a 7 metres d'alçada, dues torres de defensa i vestigis amagats a l'interior dels immobles. Els historiadors no descarten trobar restes encara d'una tercera torre a l'interior d'un altre habitatge al carrer Sant Francesc, el que encara no és propietat municipal. Fins ara s'han invertit 1 milió d'euros en expropiacions i en la redacció del projecte que està previst per aquest any. Un projecte ambiciós, segons l'alcalde de Valls, Albert Batet.
A més, clau, perquè a la vegada, per recuperar un valor patrimonial, sanegem tot l'espai de l'espira de peix del barri antic de Valls, que connecti, obri, doni obertura, que doni aire, uns nous canals de convivencials i de comunicació i de mobilitat. És una actuació estratègica, perquè resolem amb un aspecte molts aspectes claus a nivell del barri antic de la ciutat.
I els expliquem també avui que la reusenca Alba Sotorra, guanyadora del Premi Gaudí al millor documental per Game Over, s'ha endinsat ara en el conflicte sirià en el seu nou documental per seguir de ben a prop a la comandant Ariane i retratar la lluita de les dones kurdes contra el Daesh. En una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies, Sotorra ha apuntat que el documental es retrata la lluita feminista radical com no n'hi ha hagut mai cap altra. Ella es va embarcar sola a rodar les imatges i ha admès les dificultats de que haguessin estat dues càmeres. També admet que per una qüestió ètica ha decidit deixar fora del documental moltes imatges en què apareixien cossos sense vida. Escoltem Alba Sotorra.
Una injustícia estructural que t'adones que és tan difícil quan les, no, quan les persones volen enfrontar-se a alguna cosa que no està bé i volen canviar-ho, i que creu que a vegades és tan cara, és tan dur, però al final val la pena. I elles m'han ensenyat una llista molt gran de resistència, de tossuderia, de valentia i de coratge, perquè al final, si no et rendeixes, no perds el que...
Comandante Ariane s'estrena aquest divendres. I acabem repassant portades de diaris. El de Tarragona veiem avui: el cambio de ley beneficia a 7.386 tarraconenses. Al Reus Digital destaquen que la ciutat acollirà aquest novembre la festa de l'oli nou i donarà la benvinguda a la collita d'enguany. I al Tarragona Digital, destacat a aquesta hora, els 6.500 metres de canonades de Cala Romana de Tarragona que es canviaran al gener. Al Tarragona 21 diuen: l'alta velocitat low cost no arribarà a Tarragona abans de 2021. I finalment, en portada al diari Més, Endesa ha obert 1.739 expedients per frau elèctric en 10 mesos. Són les 12:32 minuts, pràcticament. Dos minuts de publicitat i continuem.
En la tarde de COPE seguimos siendo diversión.
Se lo pasa uno muy bien jugando de Calectric.
Seguimos siendo la radio que te entretiene.
Hoy vamos a hablar de esas cosas que...
Muchos oyentes que escuchar, ¿no?
La radio que te informa, que te acompaña.
Estamos preparando a nuestros hijos para asumir los fracasos que inevitablemente llegan.
La cuestión es cómo enseñamos a un niño.
De lunes a viernes, de 3 a 7, Pilar Cisneros es la tarde. Fernando de Aro es la tarde.
Soy Ana, tu vecina. ¿Estás en casa?
No, ¿por?
Es que este fin de semana han entrado a robar en varias casas de la urbanización y era para avisarte.
Ah, vale, gracias. Pero en mi casa no han entrado porque yo tengo alarma y no me han avisado. Me voy a meter en la aplicación para ver cómo está mi casa.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Reconozcámoslo, nos gusta la cocina.
Por eso, hasta el día 14 en El Corte Inglés tienes placas, hornos y campanas con un 15% de descuento.
Y además con financiación hasta en 12 meses.
Adelántate al Black Friday con los super tecnoprecios del Corte Inglés.
Herrera en COPE.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Doncs seguim amb més coses al programa. Els sembla que posem una mica de música al matí? Doncs avui sona Muy Stone i això és Marchó.
Por la carretera, un vacío de esos que te llenan el corazón. Y sin más nuevas secuelas.
Tinc avui a l'estudi a part del grup perquè ens parlin del nou disc que porten sota el braç, dels propers concerts i de molt més. Per tant, saludo a l'Ivan Aguilera i al Xavi Huerta. Què tal, Ivan?
Hola, molt bones, molt agraïts.
Benvinguts, un plaer tenir-vos per aquí. Veniu de Cubelles.
Sí,
de Cubelles, directament. Jo sempre faig la primera pregunta quan sou gent tan jove i grups nous, bé, nou el disc, el grup no tant, no, ara m'ho expliqueu. Però sí, jo pregunto, si algú ara de cop diu, jo, Muy Stone, mira, és que no me viene, no ho havia sentit mai. Com m'expliqueu qui sou i d'on veniu?
Bueno, Muy Stone és una banda de pop-rock formada en Cubelles i tenim moltes influències de la música d'autor, per exemple, com Sabina o el Serrat,
sí,
mesclat amb la música de que ens agrada, no?, que hem crescut, com, per exemple, Fito los Fittipaldis o los Rodríguez, un tipus de banda de música que en directe sempre ens ha agradat molt. I després tinc que fer una referència, evidentment, als Rollins, que són com els pares, no?
Ah, perquè d'aquí ve el nom, això és la següent pregunta que tenia, no? El nom ve d'homenatge als Rolling Stones, sí, eh? És el primer disc, que és el disc de debut, però això no vol dir que faci poc temps, no?, que esteu treballant com a banda, perquè ja fa temps que toqueu junts, Xavi.
Sí, sí? Més o menys des de l'institut ens vam conèixer.
Que això és ahir.
Sí.
Això és ahir.
Bueno, ja no estan ahir.
No. I, bueno, vam decidir fundar el grup quan vam aprendre... Bueno, vaig aprendre a tocar la guitarra. Jo sí, anava a concerts d'Ivan abans.
Anaves als concerts de l'Ivan? Sí. Què m'estàs dient ara?
Jo no ho sabia tampoc, eh?
Que bonic, això.
Aquest dematí m'he enterat.
Sí, sí. No, la promo té aquestes coses fantàstiques, no?
Quan tenia 16 anys, 17 anys. I, bueno, vaig decidir introduir-me, no?, en el món de la música i conèixer-lo i, bueno, em va il·lusionar tant que avui dia és el meu ofici.
I no li havies dit mai que havies anat a concerts seus? Mira, que us deveu passar hores junts assajant i tot, i no t'ho havia explicat.
El Xavi sap les paraules.
Va creixent la cosa.
Clar. Ah, doncs mira, això està molt bé. I quan tu el veies ja tocar, tu deies, ostres, com m'agradaria tocar amb aquest noi, eh?
Que guai, no?, tocar la guitarra i...
Ens falta,
cançons.
Ens falta aquí part del grup, el Pau, el Marc i l'Elvis, no? Sí. Que avui no han pogut venir, però bé, tots ells formen aquest grup, aquest Muy Stone. Expliqueu-me com ha sigut el tema de fer aquest disc, aquest primer disc, perquè una cosa és tocar junts, no?, i fer algun concert, però fer un disc suposo que és un pas més enllà, és un pas diferent, no?
Sí, és un treball molt, molt, molt complicat i molt bonic, no?, a la mateixa vegada. Hem tingut la sort de treballar amb el David Palau, que és un productor infinitament important al món de la música, perquè ell és el guitarrista d'en Serrat, ha sigut guitarrista d'en Sabina, d'un munt de persones, de Baccano, Miguel Bosé, David Bisbal, no té fi al David Palau. I a més, el nostre amic, jefe, també productor, que es diu Nacho Romero, és la nostra persona de confiança i també és un productor boníssim. I aleshores el treball dels dos, que han fet els dos, ens ha ajudat molt, no?, a que sigui una història una mica més
professional,
suau.
Clar. Són 2 anys, crec, no?, de feina per tenir aquests pequeños mentirosos a les mans.
També el David viatja molt, no?, sempre està currant. Sí. I ens hem adaptat una mica al tempo, però sí, han sigut 2 anys ben bé de feina.
De feina i suposo que d'aprenentatge, no?
Sí, totalment.
Constant.
Totalment.
No? Per suposat.
Veure treballar un professional sempre és impactant.
Clar, i m'ha agradat molt això que deies en Xavi, no?, de em va fer interessar-me per això. Suposo que el procés de fer el disc també us ha fet interessar-vos per dir, ostres, doncs potser hauria d'aprendre d'això o d'allà,
sí,
no? Perquè
sí,
al final
totalment.
Això és, la primera escala, no?, per arribar fins...
Sí, no, i és una passada treballar. Jo, si algun músic vol fer un disc, jo recomano al David i al Nacho, si tenen disponibilitat i volen fer aquell projecte, perquè aprens un munt, és un treball molt professional, és fantàstic tenir les guitarres que tenim gravades al disc, la part que ha col·laborat amb David, i és fantàstic haver-hi après tot això.
M'agrada molt saber com ha estat el procés de gravar, però hem de dir-li a la gent que les cançons també són vostres. Totes les del disc, les 13, si no vaig malament que hi ha, són totes vostres, música i lletra.
Sí.
Sí? I això com us ho repartiu, ho treballeu? Hi ha algú que lideri una mica el tema de la composició o és una
feina de grup? Els dos anem fent, bé, som compositors i també som amics des de fa molt de temps, llavors pues, anem lluitant, no?, amb les cançons.
Sí, treballem conjuntament.
Sí. I després amb Nacho fem una criba... i mirem les que funcionen, les que no funcionen.
També la banda té el seu petit, no?, lloc a cada cançó, perquè el piano fot els seus arreglos, el bateria també li veu... Bueno, cadascú composa a la seva manera, no? Si parlem d'harmonia, melodia, lletra, habitualment ho fem nosaltres, amb el suport del Nacho també, no?, que ja ho mira tot d'una manera més professional, i en aquest cas el David també, per suposat.
I què ens expliquen les cançons de Pequeños Mentirosos, a veure?
Hi ha diverses històries. Són històries que poden passar-li, jo crec que m'han passat a mi o l'han passat al Xavi, i jo crec i penso que poden passar-li a qualsevol persona. Són històries majoritàriament biogràfiques, i no sé, per exemple, qualsevol cançó de Carn i Hueso és una de les cançons més antigues d'aquest disc, i jo vaig escriure amb el Xavi fa ben bé 4 anys o així, i parlar d'una situació en una relació de parella, per exemple. O, mira, hi ha una molt interessant, que és la que tenim en català, que és la mateixa Sang, que parla de tot el drama que s'està vivint avui dia, no?, amb el tema dels refugiats, i mira, ens agradaria remoure consciències, no?, una mica i dir-li a la gent que miri molt bé la situació actual, perquè és complicat. Aleshores, jo penso que...
Espera un moment, que la tinc, la poso.
Ah, perfecte.
Després de trobar-se arruïnats a la vila que els va veure néixer, es veuen joïnes trencades deixant de somiar. Refugiats de passos eterns han fugit de la sang per conèixer la vida abans de les queixes, després de l'infern. Costes del Mediterrani, platges de la llibertat, les nostres mateixes...
És l'única cançó que teniu en català al disc, però sí que no sé si aquesta va sorgir així, perquè, clar, vosaltres, evidentment, la resta de cançons són en castellà, però suposo que hi ha algunes que no, et neixen així, no?
Sí, va naixent en diversos idiomes, i com he dit abans, a la criba, pues, sempre escollim les millors. Aquesta vegada només ha aparegut una en català.
Bueno, però és una molt important, jo crec.
Sí,
no?
Per mi és molt important i és molt bonica. Ja t'ha dit ell, no? Hi ha una criba després dels productors. Nosaltres som bilingües, aleshores fem 2 tipus de cançó, però aquesta, com hi ha un moviment social molt important a Catalunya amb tot el tema aquest, va néixer així. I vam fer després una adaptació al castellà, que es diu Tu misma sangre, perquè consideràvem que era molt important que aquest missatge arribessi.
Arribi, per remoure no? alguna cosa a dins. Jo crec que això és importantíssim. Bé, la música no? és protesta, moltes vegades, no? Històricament ho ha estat. No?
Sí, i nosaltres volíem aportar la nostra coseta, no?, amb això. Clar.
Com hem dit, són 13. Jo n'he triat una altra, si me la deixeu posar, que m'ha agradat molt.
Per suposat.
La poso i m'expliqueu el què, eh?
Sí.
Pequeños mentirosos somos, como dos animales. Preguntas a mi corazón, pero él no lo sabe.
És la que dona nom al disc, Pequeños Mentirosos. I heu fet els dos una cara quan l'heu escoltat, no? Hi ha una satisfacció, és important per vosaltres, no? Perquè si li ha donat el nom al disc, per alguna cosa serà.
Sí, hi ha cançons de tot tipus, no? Però hi ha les que li poses de nom a un disc, són molt importants perquè volen, no? Volen dir el que està passant dins del disc. Pequeños Mentirosos li deixaria al Xavi que
ui, t'ha passat la pilota,
que ho expliqui. No, perquè aquesta cançó... la va composar ell, lletra i part de l'harmonia. Aleshores penso que ho té que dir ell.
Sí, Pequeños Mentirosos, bueno, en principi va ser una espècie d'analogia, no?, de que encara som petits i estem creixent, no?, i podem amagar coses en una relació. Uh-huh. I, bueno, aquesta cançó parla bàsicament d'això. I vam pensar que seria un bon nom pel disc per aquesta mateixa analogia, de que és el nostre debut musical, no?
Han quedat moltes cançons al calaix després d'aquesta criua que ens deieu?
Sí, han quedat unes quantes, i les que han vingut després, no? Perquè tenim la sort de treballar d'això, aleshores tenim molt temps per invertir, molt temps per treballar, hem estudiat harmonia, moltíssims anys. Mira, hi ha una cançó, per exemple, que hem tocat des del primer concert que hem fet amb Muy Stone, que es diu De Madre de Cartón, i no va entrar al disc. Uh-huh. Vull dir, això ja després, quan els professionals miren d'una manera ja discogràfica, no?, el món discogràfic, les cançons, ells tenen la seva opinió, i nosaltres, amb la nostra, vam arribar a un punt d'unió, però sí, moltíssimes cançons. No sé si dir-te 40, em quedaria fluix.
Sí. O sigui, que hi ha més discos a la llista, no? Hi ha feina feta, ja teniu.
Sí, sí, sí.
Ara em parlareu dels concerts, que en tenim un d'aquí una estoneta, es pot dir pràcticament, sí. Però torno abans a una cosa que m'has dit, Mati. Has parlat molt de les influències, no?, que teniu, que heu tingut,
sí.
I que suposo que algunes es mantindran, altres aniran creixent, no? Aquesta llista anirà creixent. Jo aquí sempre demano als grups, als artistes que passeu per aquí, que em recomaneu cançons, perquè és molt interessant veure què escolteu vosaltres, també, no? Aquí estem parlant de Pequeños Mentirosos, que la gent es compri aquest disc dels Muy Stone, no?, i que us escolti, però què escolten ells? Allò, quan aneu cap al proper concert que tindreu, per exemple, quina música escolteu en aquestes estones d'oci, en el que dieu, no vull escoltar més, no vull parlar més de lletres, ni d'harmonies, ni de res, escoltem una altra cosa, doncs mira, un que m'has anomenat abans, Joaquín Sabina.
Sí, per mi és molt important la figura.
Sí? Escolta, mira.
Así que se fue. Me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas. Desde el taxi y haciendo un exceso me tiro dos besos. Uno por mejilla. Y regresé.
A mi que hàgiu triat només dos ja em sembla bé, però que de Sabina hagis pogut triar una i amb la rapidesa que l'has triat quan t'ho he demanat, ja això és de premi, eh? Aquesta ha sigut la primera que t'ha vingut al cap?
Jo penso que 19 dies i 500 noches és la cançó més bonica que s'ha escrit mai en castellà, en Mediterrània, de Serrat. Jo crec que aquestes dues cançons són símbol total de les meves referències en moltíssim respecte, perquè són dos mostros que estan molt lluny, però jo penso que són les dues cançons més boniques, tant de lletra com d'harmonia, com de història, no?, que va dins de la cançó. Per mi la figura d'en Sabina és molt important.
Coincidiu en aquest cas, Xavi, el grup en general?
Sí, totalment.
Sí, o sigui, Sabina és una cosa, perquè clar, aquí són eleccions, jo demano bueno, sempre com a representació del grup, però entenc clar. Que aquí cadascun suposo que intenta posar cullerada.
Sí, són més personals. Per exemple, al grup tenim diferents opinions, però sí, tots coincidim en...
Sabina estaria a la playlist, diguéssim, no? Sí, de camí cap al proper concert, Sabina sonaria. Doncs l'altra, jo crec que també els agradarà, si anem de Sabina, parlem també de Fito i Fitipaldis, i aquesta cançó també està bé, que està La casa por el tejado, ben triada.
Ahora sí, parece que ya empiezo a entender las cosas importantes aquí, son las que están detrás de la piel.
Jo un dia m'obriré el micro abans de temps, quan estic encara cantant, i l'audiència no vol sentir això. Això us ho deixo a vosaltres. Però per què Fito? A veure.
Bueno, Fito a mi personalment m'ha ajudat molt a créixer des d'un punt més madur, no?, de la vida, i va ser molt important per mi perquè va ser un dels meus grans referents de la música espanyola. I, bueno, bàsicament perquè li cantava la vida, no?
Sí, sí, jo crec que Fito i los Fittipaldi, amb molt respecte també, és la millor banda que hi ha a Espanya de lluny. No crec que hi hagi una altra banda tan a prop del grandíssim treball que fa Fito sempre i que porta fent tota la vida.
Aquí també hi ha un tema, a banda de les cançons i les lletres, és les bandes que en directe, no? Et quedes absolutament hipnotitzat. Jo crec que Fito és una d'aquestes coses que té, no?
Sí,
encara que no siguis seguidor del grup, els veus en directe i tu estàs allà saltant a primera fila.
És impactant.
Jo ho he vist i és una absoluta passada.
Avui hi ha, no? Hi ha grups i artistes que tenen aquesta capacitat. Com són els Mollestone en directe, per cert?
Bueno,
com sou?
Nosaltres hem treballat molt, no?, per defendre aquest disc i, bueno, anem creixent, anem millorant i, bueno, sempre els feedbacks són molt positius, no?, de moment, així que...
Sí?
Són molt bons. Vingueu a veure.
No, jo ho dic perquè hi ha oportunitat aquí a prop de CAC, no?, Comarques de Tarragona, la sí. Bisbal del Penedès, dissabte 10 de novembre presentareu aquest disc. No és el primer concert que feu amb el disc, ja l'heu presentat,
no,
el vau presentar a Razmataz.
El 27 d'octubre.
I va ser una passada perquè va ser un sold out a la Raz i estem supercontents. Sí.
I què ens espera als que anem, als que vagin a la Bisbal del Penedès aquest dia 10, a veure?
Bueno, us espera un gran show per nostre i un molt bon treball.
M'ha estat preparant durant molt temps aquest disc, com hem parlat abans. Aleshores tenim moltíssimes ganes de presentar-ho i igual que vam fer a Razmataz, ho farem a la Bisbal, després al Vendrell, que també tenim, després anem a l'EFNAC el 23 de novembre, a l'EFNAC de les Arenes, marxem a Bilbao, vull dir, tenim feina.
Déu-n'hi-do,
però...
teniu l'agenda de ministre, que es diu, no sé si això és bo o dolent avui en dia.
però amb moltíssimes ganes i que la gent vingui, que s'ho passarà molt bé.
Però a més, no sé si jugueu a casa en el cas de la Bisbal i del Vendrell,
sí.
No? Suposo que també aquest component que fa més ganes, no?, de presentar-ho a prop de casa.
Sí, sempre que toquem a prop de casa és molt bonic. Sí, és molt divertit. Perquè hi ha la gent que t'ha vist sempre a un bar, a l'altre bar, i s'ajunten, i després... És molt divertit.
Uh-huh. Ara, per tant, suposo que centrats, no?, en aquesta gira de presentació, ja ens has dit, marxeu també a Madrid, a Bilbao. Heu tocat ja altres vegades fora d'aquí?
Sí. València, Zaragoza, vam anar també... I cap a Madrid van fer alguna coseta, sí. Però coses molt inferiors a tota la història.
Ara jo anar amb disc ja fa més patxoc,
sí,
això,
sí,
no?
Sí.
Amb el disc sota el braç. On el podem comprar, per cert? El podem escoltar a totes les plataformes digitals i comprar-lo, suposo, físicament també?
Sí, al FNAC de Barcelona, al FNAC del Triangle, al FNAC Les Arenes, a l'FNAC Bilbao estarà també disponible, per exemple, però també a la nostra pàgina de Facebook, la nostra pàgina web, tot tenen redirecció.
Escolta, més fàcil, impossible. Jo no veig millor manera d'acabar cap música. Veig una guitarra, no m'atreveixo això a demanar. Dos guitarres, sí. La segona em queda amagada. No voldria jo demanar, però és que és més trist robar. Llavors, dic jo...
Tens 13 cançons, la que vulguis.
La que vulgui. No, jo us deixo triar vosaltres, perquè a mi que vingueu aquí a l'estudi amb guitarres i toqueu en directe no em sembla millor manera d'acabar aquesta primera hora de programa. Així que ho deixo a la vostra elecció, el que vulgueu.
Bueno, estic presentant dos singles. Un es diu Marxó i l'altre La mateixa sang.
Doncs el que més us agradi. Si et sembla, mira, toquem La mateixa sang, que ja que heu dit que s'han de remoure consciències i justament aquesta setmana parlàvem d'aquest tema al programa amb el nostre company, amb el Jordi, que acaba d'arribar de Lesbos, doncs em sembla una bona idea.
Perfecte.
Molt bé.
Vinga, doncs ells són els Mollestone i això és La mateixa sang.
Caminant pels senders infinits i tornant sempre a la deriva, va deixar d'onejar la bandera de la llibertat. Després de buscar-li sentit a tantes promeses traïdes, tornaran a comprar les mentides per la realitat. Costes del Mediterrani, platges de la llibertat, les nostres mateixes mans són les que lluiten per nedar.
Després de trobar-se arruïnats a la vila que els va veure néixer, es veuen joguines trencades deixant de somiar. Refugiats de passos eterns han fugit de la sang per conèixer la vida abans de les queixes, després de l'infern. Costes del Mediterrani, platges de la llibertat, les nostres mateixes mans són les que lluiten per nedar. Costes del Mediterrani, sorres d'una germanor, des de les terres de Llívia fins al mar del meu cor. Costes del Mediterrani, platges de la llibertat, les nostres mateixes mans són les que lluiten per nedar. Costes del Mediterrani, sorres d'una germanor, des de les terres de Llívia fins al mar del meu cor. Fins al mar del meu cor. Fins al mar del meu cor.
Bravo, moltíssimes gràcies. M'he de buscar claca, per quan acabeu de per quan acabeu de tocar, m'hauria de buscar uns aplaudiments. Els enllaunats no m'agraden, però us agraeixo moltíssim que hàgiu vingut, que hàgiu tocat aquí en directe. Teniu els Mullestone aquest dissabte a la Bisbal, al Poliesportiu Municipal, i el dia 17 al Vendrell. Per tant, escolta, més fàcil no ho podem posar.
Moltíssimes gràcies.
Un plaer tenir-vos per aquí. Torneu quan vulgueu.
Igualment.
Vagi bé.
Gràcies.
Herrera en Cope a Tarragona. Amb Mònica Carrasco.
Sabies que la protecció de la natura és també una obligació legal? La legislació europea i internacional recull la necessitat de garantir la bona salut del capital natural que hem heretat i que han de poder gaudir les generacions futures. Hi ha gent que considera aquestes obligacions com de segon ordre, com de fer bonic, quan són obligacions bàsiques entre les que ens juguem el futur. Participar com a voluntari en projectes de protecció i conservació de l'entorn natural és una de les maneres més eficaces d'ajudar a reduir aquesta pèrdua de biodiversitat i millorar les condicions dels hàbitats. És un consell de la Generalitat de Catalunya.
Torna al cinema en família a l'Auditori Diputació. Els diumenges a la tarda del 21 d'octubre al 2 de desembre, cinema de qualitat per grans i petits. Consulta la programació a dipta.cat/cinemaenfamilia. Fem créixer l'aventura. Aquí, Diputació.
Detectat algú que encara paga molt per la seva assegurança.
Si haguessis buscat bé, sabries que només EasyCars Assegurances t'ofereix les millors cobertures al millor preu. Encara ets a temps. EasyCars Assegurances. No necessites pagar molt per tenir-ho tot. 977 60 55 38.
Primera parada de l'agenda avui a Tarragona a partir de les 7 de la tarda al Parc del Francolí i fins al 18 de novembre hi estaran instal·lats el Circus Caos. Malabaristes, acròbates, màgia, llançadors de ballestes, pallassos i motos freestyle seran les grans atraccions d'aquest circ al Parc del Francolí. Molta activitat avui a Reus. Comencem a les 7 de la tarda al Teatre Bartrina dins el Memorimage, projecció de Miró contra Miró. I més projeccions a les 9 també al Teatre Bartrina Ciudadano Fernando Gallego Baila o Muere i al Centre Cultural El Castell també a les 9, 9 dies sin Fidel. Per cert, avui també al Centre Cultural El Castell, a partir de les 7 de la tarda, el jovencito Frankenstein. Amb motiu del bicentenari, ens endinsarem de la mà de Mel Brooks en la comèdia El jove Frankenstein, l'èxit dels anys 70. Avui la gent ens porta també cap a Valls, a partir de les 6 de la tarda, al Centre Cívic, taller de fer formatge amb llet crua, de la mà d'Isabel Chaparro. I a Falset, a les 9 del vespre, al Teatre L'Artesana, el cantautor de Flix, Xarim Aresté, presentarà el seu nou disc, Polinèsies. Mirem ja actes d'agenda per demà dissabte. A les 11 del matí, a Constantí, Etèria, el conjunt monumental de Sencelles. Una visita molt especial a aquest conjunt al voltant de l'obra de Coll a Valls. Els narradors seran Pep Macaya i Dolors Quintana. És un acte obert a tothom a partir de les 11 al conjunt monumental de Sencelles, a Constantí. I també cita diumenge a Constantí a la Biblioteca Municipal des de les 9 del matí, Marató Literària. Durant tot el dia es llegiran fragments de l'obra de la doctora en Història i catedràtica d'Història Contemporània, Montserrat Duc Plana. També diumenge tenen una cita a 8:15 del vespre a la Cripta de l'Ermita amb la música de Judith Nederman. El preu de l'entrada són 8 euros, allà hi presentarà el seu darrer treball, Nua. Carlos Montagut, molt bon dia.
Bon dia.
La Dara Giné, Dara, bon dia.
Molt bon dia.
Albert Rosa, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, Mònica,
què tal? Com estàs?
Bé.
Tinc aquí el David Serra ja. David, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, què tal?
La Leida Martí, molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
El nostre DJ particular, el Juanjo Òdena, què tal, Juanjo? Bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
M'ha encantat aquest inici. El Moisés Castell, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Mònica.
I així cada dia, a partir de les 12:20. Molt bon dia.
No podían creer lo fácil que resbala tu querer. Colgado de la luna estoy, devuélveme mi parte. Me he susurrado el tiempo que soy.
Poc més de 2 minutes i arribarem al punt de la una. Avui acabarem aquesta primera hora de programa amb Pequeños Mentirosos, els nostres convidats d'avui.
Preguntes a mi corazón.
I estaven aquí recollint les guitarres i jo els he dit, escolteu, què us sembla si sortegem un dels vostres CDs, un Pequeños Mentirosos, que a més ells han estat molt involucrats també en tot el disseny, en les fotos de la portada? Doncs m'han dit que sí, evidentment, no es podien negar, els he atracat una mica amb armada. Per tant, tenim un CD, un Pequeños Mentirosos, per un dels oients, el més ràpid o ràpida que marqui el 977-32-60-50. Pràcticament els envio a ells a agafar les trucades, eh? Ja hem donat aquest, ja tenim una trucada, que està el més ràpid o ràpida. Teniu el número, jo crec, al marcador ràpid del telèfon, així m'agrada, el 977-32-60-50, pel que us convingui. També el WhatsApp del programa, eh? Ja el sabeu, 672-65-35-34. Amb música arribem a la una, ara les notícies i tornem en 5 minuts perquè hem de repassar la cartellera que avui ve carregada, no, carregadíssima.
És la una, mediodia en Canàries.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El Foro de la Familia pide unidad a padres y centros escolares para evitar que se lleve a cabo la reforma educativa que está elaborando el Gobierno. Es un documento de reforma al que, como te estamos contando, ha tenido acceso COPE y que, además de poner trabas a la educación concertada, la religión no va a contar o no contaría para la nota media. Maribel Sánchez.
Padres, profesores y centros escolares creen que la reforma que está elaborando el gobierno va en contra de un sistema educativo plural y hacia un Estado homogéneo. El director del Foro de la Familia, Javier Rodríguez, teme que esas modificaciones de la Ley Orgánica de Educación a las que ha tenido acceso COPE se aprueben con urgencia y sin diálogo, y pide a todos los sectores afectados que unan sus fuerzas para impedir que salga adelante y se mantenga la libertad de enseñanza.
Sobre todo con transparencia, con una amplia oferta educativa, respetando sobre todo el carácter propio de los centros, incluidos los públicos, para así tener una mayor oferta donde los padres podamos llevar a nuestros hijos y quedarnos tranquilos que se les está enseñando en el centro educativo lo mismo que le estamos enseñando en casa, con independencia de que el centro sea público o privado.
Además, y desde la patronal Escuelas Católicas anuncian que adoptarán las medidas jurídicas, políticas y sociales necesarias si el gobierno no acepta un diálogo sobre esta reforma de la Ley de Educación.
Una reforma educativa del gobierno de Pedro Sánchez a la que se acaba de referir el presidente del PP, Pablo Casado, mostrando su rechazo absoluto y asegurando que no hace falta cambiar lo que funciona.
Y se lo quieren cargar todo otra vez. Volver al modelo fracasado, al de paro juvenil masivo. Por tanto, un rechazo absoluto por parte del Partido Popular. Teníamos una buena ley, paralizada de forma irresponsable por la oposición antes de entrar en vigor en su totalidad.
Los médicos del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo han hecho historia por primera vez en España y cuarta en Europa. Han implantado una prótesis en el corazón. La receptora es una mujer de 81 años. Nos vamos hasta Vigo. Pablo González.
Se trata de la cuarta vez en el mundo que se realiza este proceso para personas que sufren insuficiencia tricúspide. El jefe de sección de cardiología, Francisco Calvo, apunta que según cifras estadounidenses, la enfermedad podría afectar de manera grave a 700 personas en España.
El procedimiento ha sido exitoso y que aproximadamente 2 meses después se ha reducido de una manera importante el grado de regurgitación tricúspidea, lo cual probablemente va a tener alguna repercusión clínica.
El equipo médico del Hospital Vigués asegura que es una técnica que se seguirá realizando siempre que sea necesario y el paciente cumpla los requisitos para la instalación de esta prótesis.
¿Qué más cosas están pasando, Antonio Raíz?
En Cádiz, la Guardia Civil ha localizado el cadáver de un nuevo inmigrante frente a la playa de Caños de Meca. Todo apunta a que se trata de uno de los ocupantes de la patera que naufragó el pasado lunes. Desde ese día, los agentes de la Benemérita han recuperado del mar los cuerpos sin vida de 10 personas. En la embarcación viajaban 40 inmigrantes magrebíes, de los que 22 fueron rescatados con vida. En Australia, como te venimos contando, un hombre ha matado a puñaladas a un transeúnte y herido a otros dos en una céntrica calle de Melbourne. El grupo yihadista Daesh acaba de asumir la autoría del ataque. Y acabamos de conocer también que el arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omella, va a presidir en la Catedral de Barcelona una ceremonia en honor de Montserrat Caballé. Será el día 17 de noviembre y en ese acto litúrgico se va a interpretar el Requiem de Verdi.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En deportes, los grandes de la liga están pendientes de recuperar lesionados para la jornada de este fin de semana. Luis Munilla.
El líder Barcelona recibe el domingo al Betis y está por ver si vuelve Messi. Coutinho está lesionado y Dembélé con gastroenteritis. El Real Madrid, por su parte, podría recuperar algunos lesionados como Varane o como Marcelo, y veremos si Carvajal para el domingo ante el Celta. Y luego el Atlético de Madrid recibe mañana al Athletic de Bilbao con muchas bajas. Y alguna buena noticia del día, Andrea Peláez.
Buenas noticias en el Cerro para el Cholo Simeone. Diego Costa, que entrenaba al margen al principio de la mañana, se ha unido a la última parte de la sesión y, a la espera de la alta médica, podría regresar a una convocatoria. La otra buena noticia es Diego Godín. El uruguayo ha entrenado con normalidad y también espera el visto bueno de los médicos para volver a estar disponible. El Cholo ha aprobado con este 11, Oblak en portería, Juanfran, Montero, Godín, Felipe Luis, Correa, Tomás, Rodrigo, Saúl y Griezmann, y Diego Costa podría volver la pareja titular de atacantes del Cholo Simeone para recibir al Atlético, como digo, a la espera de que Godín y Costa reciban el alta médica. Ahora va a hablar el Cholo Simeone.
La jornada de Liga se abre hoy a las 9 con el partido Levante-Real Sociedad.
Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Doncs apa, que ja anem camí cap a 2:15, divendres, i obrim la Nacional 240, i per tant el que fem és donar la benvinguda a la Mònica Carrasco des de COPE Tarragona. Mònica, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard Álvarez, què tal?
Com estàs?
Molt bé, perquè t'anava a dir, has dit anem camí cap a 2:15, et diré més, anem camí cap al cap de setmana.
Sí. Sí, sí que anem camí, sí.
No veig l'hora.
Ai, Déu-n'hi-do, eh? La veritat és que segons com tu mires es fan curtes les setmanes i segons com tu mires costa d'arribar i després passa volant el cap de setmana,
sí,
també.
Sí, massa, però bé, això, l'important és que ja el tenim aquí i que l'hem d'aprofitar, eh? Que això, aquesta emoció dels divendres, a mi això em dona la vida.
Sí. Escolta, tenim estrenes de cinema.
En tenim un munt.
Perquè a més de setmana normal, sense ponts, ni festius, ni res, són avui. Però ja m'han dit, ja m'ha avançat la Laura, que n'hi ha un munt.
Sí, però una vintena, que això no és normal. Ara li preguntem a la Laura si té alguna explicació a la cosa.
Bueno, pues escolta, fem una pausa i ja anem directe al cinema, va.
Vinga.
¿Qué estás pensando?
Sigue Antonio Raid y a Marta Ruiz en @mediodiacope y en Facebook Mediodía Cope. O mándales un mensaje de voz al WhatsApp 637-230000. En Fundación Repsol creemos en la energía de las personas, la energía social. Una energía que no tiene límites, que está en cada uno de nosotros y nos impulsa cada día para construir un mundo mejor. Descubre más en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol. Energía social.
Los enfermos necesitan cuidados.
Los niños, una educación en valores.
Los que se sienten solos, consuelo. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia. Contigo.
Mira, cariño. Los de la casa de enfrente también se han puesto alarma.
Desde que entraron a robar en casa de Laura se la han puesto todos los vecinos. Deberíamos hacer lo mismo, no vaya a ser que vuelvan a robar y seamos los únicos sin alarma.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
El mundo se mueve. Todos queremos ciudades más limpias, más humanas. Y como en Hyundai creemos que el movimiento se demuestra cambiando, lanzamos los Move Days.
Ven y cambia tu antiguo coche por un nuevo Hyundai más limpio y llévatelo con un descuento irrepetible.
Muévete. Cambia con los Move Days de Hyundai. Solo durante este mes.
Hyundai.
¿Te has preguntado de qué hablan los niños con sus juguetes? Hablan de diversidad.
Yo creo que nos vendría muy bien conocer nuevos amigos.
Y de explorar nuevos mundos.
¡El espacio es inmenso! ¡Necesitamos más naves!
¡Sí!
Hablan del nuevo catálogo de juguetes y hasta el 18 de noviembre tienes un 25% de regalo en una gran selección de juguetes en Hipercor y El Corte Inglés.
Si te has quedado con más ganas de Herrera en Cope, entra ya en cope.es. Con un solo clic, estás conectado a Carlos Herrera.
Doncs ara sí, el divendres de Cine Mònica i donem la benvinguda aquí.
Doncs a la Laura González. Laura, bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Doncs mira, ara que escoltava aquest anunci de des de que robaron en casa de Laura, pues una mica collonida, saps? Però sempre que l'escolto penso que m'estan robant a casa.
És el nom a l'atzar, però mira, algú el té posat. Eh?
Clar, jo és que estic sempre al cine, llavors no estic mai a casa, saps?
Oh, mira, ara estic sempre
no
al cine.
No donis pistes, home, no donis pistes.
Tres pel·lícules he vist aquesta setmana.
Tres. Has anat a veure tres pel·lícules?
Sí, no una, no, sí. Tres.
Ah, recuperant
tres.
El temps
perdut.
I un
dia vaig fer sessió doble.
Ah, doncs vinga, volem saber què has vist.
Doncs mira, vaig anar a veure Un dia más con vida, que és la pel·lícula aquella que parla sobre el abans de la independència d'Angola, tot el conflicte que hi va haver en plena Guerra Freda, i tot és d'animació, eh? Mm. Però és una pel·lícula per veure, la veritat, eh? Jo me va encantar.
La temàtica és boníssima, eh? Uf!
Bueno, a veure, és una realitat, és història.
Per què la vas triar, aquesta pel·lícula?
Perquè tenia bones crítiques.
Ah, vale.
Sí, i realment val la pena. Després vaig anar a veure Egon Schiele.
Espera. Un dia con más vida, Plat.
Un dia más
con
vida.
És veritat, això ho havíem deixat de fer.
Plat. És veritat. Oi, doncs no ho sabria dir-te, jo vaig... No, se'm va tancar l'estómac, la veritat. És que...
Ah, doncs mira, no, també és una bona resposta.
Una beguda.
No, és una bona resposta, se'm va tancar l'estómac, no hi ha...
Sí, clar, és una pel·lícula bèl·lica i tal, encara que li fiquis animació, uah.
Molt bé, vinga, següent.
O sigui, és d'animació, però és d'adults, vull dir, no és de nans.
No, és d'adults, sí. Vale, vayan a ver también Egon Schiele, que es sobre el pintor aquel que va a ser alumne de Gustav Klimt y tal. Uh-huh. Que, a ver, es más una película d'amor entre ell i tots els seus models que la vida d'aquest home. Però bueno, després veus que es va morir amb 27 anys, pues tampoc no hi havia massa història que explica, bueno. No? Encara uh-huh. Rai, que durava una hora i mitja la pel·lícula o així, no?
Vull dir. Plat, en aquest cas?
En aquest cas, buah, pues jo crec que seria algo... És una pel·lícula austríaca, pues potser seria un schnitzel, que és aquell, l'escalopa, que fan arrebossada.
Un schnitzel, sí. Molt bé. Que viatjada molt... és aquesta
sí,
noia.
Sí,
schnitzel es diu.
Home, sí, schnitzel.
Sí, que si em vull quedar amb el cambrer, en lloc de demanar una escalopa, li dic un schnitzel.
Segur que sap el que és. I després vaig anar a veure Mandy, l'última de Nicolas Cage, que és una anada de olla cósmica gore.
El Nicolas Cage és...
Una mica.
Ah, sí?
Una mica.
Aquest home, cada vegada, quan penses que ha caigut molt baix, encara pot anar
ai,
més avall,
va.
Eh?
Jo crec que s'està... És com la Belén Rueda, dius, esta noia s'ha convertit en una scream queen, el que millor se li dona són les pel·lícules de terror. Pues Nicolas Cage igual, ha de fer acció i gore, ja està. Però no, bé, té una fotografia bastant
veure,
guai.
Gore i terror no tenen per què ser el mateix,
Claro, no, aquesta... Porta les dues coses juntes.
No és que un sigui un gran entès del terror, però vaja.
No, està clar, està clar. Però en aquests dos gèneres es mou bé també el Nicolas Cage.
I com, i Plat...
Plat.
No sé.
Nicolas Cage, qualsevol cosa ensupida, d'aquestes que no té gust, això.
Un roast beef, no? Està bé, m'ha agradat molt la tria de plats avui, molt encertada, Laura, enhorabona.
Vale.
Doncs obrim la marató d'avui, 20 estrenes, dius que hi ha.
Fuà,
no
sí,
tindrem pas
20
temps.
Estrenes.
No tenim temps, o sigui que posa't
les... He ficat la lletra del guió en tamany 10. Mira,
no, ja ho he vist, ja. Ja ho he vist. Sí, dic, avui és molt petita la
si
lletra.
Si ho pots
aquí,
veure,
ja.
És que encara es pot
sí,
claro. Veure, no? Vale.
Va, vinga.
Doncs vinga, tindrem Overlord, que va ser presentada al darrer Festival de Sitges i per la qual fico aquesta cançó perquè l'he vist al tràiler i mira que bien. No? És una pel·lícula d'acció, de terror, d'intriga, de ciència-ficció, és un thriller i tot això en un context bèl·lic com és la Segona Guerra Mundial. La trama ens explica com abans del dia del dia del desembarco a Normandia, doncs un grup de paracaigudistes estadounidencs aterra darrere de la línia enemiga i bueno, estan realitzant una operació, però bueno, a mesura que s'endinsen en el territori i van aconseguint l'objectiu, doncs se n'adonen que no és una simple missió militar, ja que bueno, alguna cosa està passant en aquesta aldea ocupada pels nazis on sembla que estan experimentant amb la població. I hasta aquí puedo leer, no
molt
puc
bé.
Dir res més.
Mònica, fem una cosa, perquè no se m'allargui, la Mònica i jo anem a aprendre algo.
La deixem
sola. Tu ves fent aquí les estrenes i ara venim, amb 10
vinga,
minuts
fins
estem
ara,
aquí.
Laura, vinga, adéu.
Vinga.
Oh, vale, vinga. Ho intento, Vinga, Millennium, lo que no te mata te hace más fuerte. És un thriller d'acció dirigit pel Fede Álvarez, que és un director que m'encanta i que, bueno, tot i que sospito que aquesta pel·lícula la forme part d'un encàrrec comercial, no?, que ha acceptat ell per aconseguir diners. Es tracta de l'adaptació de la novel·la homònima de la saga Millennium, que va iniciar l'Stieg Larsson i que actualment ha continuat el David Lagercrantz. Té com a protagonistes, doncs, a la jove enigmàtica hacker, la Lisbeth Salander, i en aquesta vegada li dona vida la Claire Foy, que és la noia que sortia a la pel·lícula aquesta del primer home, la que fa de dona.
I la que fa de reina a The Crown, a la sèrie.
Ah, no l'he vist.
No,
encara.
Molt recomanable, molt recomanable.
Doncs sí, la Claire Foy...
Surt un dels doctors, del Doctor Who.
Ah,
a The Crown.
Ah, sí?
Sí.
Ostres. Pues mira, ja li donaré una oportunitat. Jo no soc molt de sèries, per això. Després...
Ja, però és que Doctor Who no és una sèrie, és la sèrie.
Ah. I Star Trek?
També.
Ah, vale. Les sèries. Bueno, segueixo. Doncs bueno, en aquesta ocasió, tant ella com l'altre protagonista, el Michael, com se deia, Michael Blomkvist, algo així, doncs es troben atrapats en una xarxa d'espionatge cibernètic que involucra tant els funcionaris corruptes del govern com a la desconeguda família de la Lisbeth Salander. Vinga, segueixo. Tindrem Fahrenheit 11-9, ¿vale? Abans era 9-11, ara és 11-9, no? Bueno, és un documental del Michael Moore i va sobre la campanya electoral i la presidència de Trump. El títol, com he dit, fa referència tant a l'altre documental que va fer el Michael Moore, però també coincideix amb la data en la que el republicà va ser declarat president electe al 2016. I bueno, el propi director ha declarat que espera que les dades que té aquest documental siguin tan demolidores que copsin la població i contribueixin a enderrocar la credibilitat que Donald Trump té entre els seus seguidors. Vale. Carlos Bollero ha dit que és una mica manipulador aquest documental. Aquí bueno. Ja no ho sé. Després tindrem Museo, que és un thriller dramàtic que ens arriba des de Mèxic i està basat en fets reals que situen la trama als anys 80 i explica bueno, les circumstàncies que van rodejar amb un robatori de diverses peces d'art prehispànic del Museu Nacional d'Antropologia de Mèxic. El robatori, per a sorpresa de les autoritats, va ser perpetrat per dos joves marginals dels suburbis en lloc de per uns lladres professionals d'art com se creia. No? També la trama explora les condicions de vida que donen empenta als joves a delinquir i que fa reflexionar una mica sobre les opcions que té aquest jovent per sortir de la misèria, no? Està protagonitzada pel Gael García Bernal. Mm-hmm.
Aquesta és la U, de pirates.
Sí. A mi ara m'agradaria tenir una veu més profunda per poder dir el títol de la pel·lícula Los Rebeldes de Indostán, no? És un film èpic situat al 1795 que ens arriba de la Índia i, bueno, parla de que la Companyia Britànica de les Índies Orientals governa gran part de la Índia enfrontant-se al desafiament d'una banda de pirates liderada per un pirata que es diu Azad, no? I que representa una amenaça pel govern ja que aspira a alliberar el país dels anglesos, no? Llavors, un comandant britànic envia a un piratilla, que així és molt de la broma, però que igualment és un heroi, així en plan Jack Sparrow, saps? Per infiltrar-se en la tripulació de l'Azad i contrarrestar així l'amenaça que aquest representa. No faltaran tocs de Bollywood, bailes, color, gent volant amb espases, bueno, molt indi. Tot.
Llum i color.
Molt indi.
Sí. Tindrem també El Ángel en el Reloj, que és una pel·lícula també mexicana, com l'anterior que us he explicat, però aquesta és d'animació. I és un film solidari que constitueix part d'una campanya per a la investigació del càncer infantil. Va sobre una nena que té càncer i vol parar el temps i per poder recuperar així tot allò que es perd, no? Però, bueno, el film ho mostra d'una forma molt alegòrica i és per a nens, no? Introduint la protagonista que té càncer en un rellotge màgic que la portarà a un món de fades i personatges que li explicaran la importància d'aprofitar el temps. Sembla bastant mona, la veritat. Després tindrem també, venga, dos films d'animació que ens arriben de Japó, vale? Makia, una història d'amor immortal. Bueno, és una mica en l'estil de l'anterior, ja que també fa ressò sobre el pas del temps. La Makia és una noia que pertany a un grup de la població que deixa d'envellir en l'adolescència, no? I llavors, bueno, ve un exèrcit a buscar-la, ja que volen saber quin és el secret de la seva immortalitat. Així, la Makia, doncs, escapa i deixa enrere amics i família. I al bosc, fent dins en el bosc, i allí coneix a Ariel, un nen que ha perdut els seus pares, llavors, doncs, se fan amiguets i tal, i la història, doncs, explora la relació entre la Makia, que no envelleix, i l'Ariel, que sí que ho fa.
Mhm. Això del pas del temps, màquines del temps, tira endavant i enrere en el
també
temps...
També del Doctor Who, no?
Sí, no, però vull dir que és un tema de sempre, de sí. Pel·lícules, si t'hi fixes.
Hi ha un documental que va sobre això, sobre totes les produccions, pràcticament totes les produccions, almenys des dels anys 80, que parlen sobre el pas del temps o els viatges en el temps, Atrapado en el Tiempo, Perdidos, inclús, saps? Vull dir... bé... He ficat la banda sonora de Conan, perquè jo quan era més adolescent, i em deien, coneixes Conan? Conan el detectiu, me deia la gent. I jo, no, Conan ha de ser sempre el bàrbaro, no?
Ah, clar,
Conan
el detectiu, no. La musiqueta és molt suau per ser Conan. Però Conan no és Conan el bàrbar.
Sí, és Conan el bàrbar, això.
Ah, sí?
Sí.
Pues és el moment balada,
Sí, sí. Moment d'entrada al temple, els déus...
Conan és veritat, és el detectiu aquest
sí.
de Japó, que és un nen que és el que resol els...
Sí.
Bueno, va, no
sí, pues, no, ara han fet una pel·lícula. No, tranquil. Bueno, és detectiu Conan, el caso cero. I com he dit, és animació japonesa i passa, bueno, pues, que a l'abadia de Tòquio han d'inaugurar un complex turístic i centre de convencions i preparen una fira, no? Llavors, l'1 de maig, abans de la cerimònia d'apertura, més de 22.000 agents de policia estan vigilant l'edifici, però pam, es dona una explosió a gran escala. Llavors, el detectiu més famós del Japó doncs, haurà de resoldre aquest nou cas. En sèrie jo crec que aquest personatge funciona, però en pel·lícula no entusiasme massa.
No
sé.
Bueno.
Jo hi ha d'haver opinions per a tot. Hi haurà gent que sigui molt fan de Conan el detectiu,
però jo
no.
Dos minuts?
No, bueno.
No.
Pues igual, jo l'enganyo i així...
Pues venga, viatgem cap a Europa, ja venim més cap aquí, no? The Unthinkable és una pel·lícula sueca, és una distòpia en plan catàstrofes naturals amb misteri i acció. És un futur postapocalíptic, no gaire llunyà, i bueno, Suècia pateix un atac perpetrat per una força desconeguda. Pot ser alienígena, no ho sé. Llavors, en mitjà del caos, un noi es veurà obligat a tornar a la seva localitat natal per reconciliar reconciliar-se amb el seu pare i també, bueno, intenta reunir-se amb la seva novieta de joventut a l'hora que tots intenten salvar-se i sobreviure de la millor manera possible. No l'he entès gaire, ni l'argument...
O sigui, recuperar el temps perdut, també.
Sí, avui va tot sobre el mateix.
O sigui, aquesta és la rara, la estranya de la cartellera, és la que aniràs a veure, no?
No, jo crec que no, vamos.
Està la cartellera complicadeta, seran moltes estrenes, però...
I molts documentals, també.
Jo, de moment, encara...
A mi se m'està fent una mica bola, eh?
Jo us explico. Triar, de moment, fins ara la de Conan, o sigui, imagina't com anem.
Jo crec que treuen una mica la morralla, s'està a punt d'acabar l'any, i, bueno, hi ha pel·lícules que havien de sortir.
Que no ens escolti ningú de la indústria cinematogràfica que ens cancel·len el programa.
Treuen la morralla, ha dit.
A veure, claro, o sigui, s'acaba l'any, hi ha pel·lícules que s'han d'estrenar el 2018. I, pues, vinga, s'acaba.
Però a veure, ara han de venir les produccions potents de cara als Òscars, no? Al desembre?
No.
Ah, no?
No, que va.
Va.
Bueno, segueixo, vinga. Tindrem també Bergman, que és un documental, ja que estàvem a Suècia, pues seguim a Suècia. Bergman, Su gran año. El documental explora la figura del director durant l'any 1957, que, bueno, devia ser superestressant per a ell, ja que va estar fent alhora fins a sis produccions i va signar dos de les seves pel·lícules més emblemàtiques, com són El séptimo sello i Fresas salvajes.
O sea, que a mi, personalment, Ingrid, eh?
ara sonarà... sonarà raro, no? I pedant, però a mi m'agrada molt Bergman, la veritat.
Doncs mira, pel·lícules a mi també, noia.
Però que sí?
Que t'agradi no sona res, o sigui, no és dolent.
A mi El manantial de la doncella me va encantar, i Fanny i Alexander, que ja és en color, buah, me va encantar també, no sé.
A mi si em treus de Mariano Zores, hòstia, la resta de directors em costa, eh? Va.
Doncs bé, segueixo
amb... N'ha fet un munt de pel·lícules el Mariano Zores, eh?
Déu-n'hi-do. Però la qüestió no és la quantitat, és la qualitat.
També. Són molt bones
el
les
cine...
que
ha
fet, també.
Vale. És demolidora, Laura González.
Avui estic en plan bollero.
Oi.
Doncs bé, tindrem també... Ara ens anarem cap a Itàlia, vinga. Lázaro Feliz. És un film acabat entre el surrealisme i el costumbrisme. Molt a l'estil de Fellini, no? Amb molta riquesa visual i molt bona crítica, la veritat. El Lázaro és un jove camperol molt bondadós, no? Que viu en un poblet que ha viscut allunyat del món i que encara és controlat per una marquesa. I la vida dels camperols, doncs, no ha canviat en segles i encara són explotats, doncs, per la noble. No? Llavors, un estiu, el Lázaro es fa amic del Tancredi, que és el fill de la marquesa. Entre ells sorgeix una amistat que farà que el Lázaro viatgi a través del temps, un altre cop el tema del temps, sí, i que el portarà a conèixer un món, doncs, més modern. Ja us dic, és una pel·li rara, el que passa és que és així, molt visual. Tindrem també Dogman, que també ve d'Itàlia, i és un thriller d'acció, amb un rerefons bastant fosc de drogues, violència i tal. Es situa a l'any 1988, on el propietari d'una perruqueria canina als afores de Roma, doncs, es deixa influenciar per un delinqüent local, fins que la seva vida personal es complica i decideix prendre el control de la situació.
D'on és aquesta?
De França, d'Amélie. Sí, és perquè ara us presento una pel·li francesa que es diu Bienvenida a Montparnasse. Una jove de 30 anys torna a París, on ha viscut durant la seva joventut. I ara, bueno, ara és més gran, no tenia un duro i, a més, no troba feina. Però, bueno, en lloc d'enfonsar-se, doncs decideix anar-se'n de festa. La pel·lícula està catalogada com a drama, però jo l'he vist bastant còmica, vull dir, una party, la veritat.
Bueno, vale.
No, de veritat,
La situació és un dramón, eh?
Bueno, és la situació de molta gent avui en dia.
Sí, és que...
És la realitat, eh?
Mejor tomárselo con humor, no?
Sí, ja.
Doncs bé, i ara me'n vaig ja, tornem cap a casa. Les estrenes Made in Spain, on tenim dues pel·lícules i uns tres, quatre, cinc documentals. Sí. Vinga, les pel·lícules són una que es diu Tu hijo, que és un thriller dramàtic i violent protagonitzat per José Coronado, que des que va fer una obra Paz para los malvados, pues... és el s'ha encasillat, no? Abans feia anuncis de iogurt, ara fa pel·lícules de thrillers dramàtics i violents.
Jo crec que li queda molt bé.
Sí, cap crítica, eh? Vull dir, m'agrada. Bueno, doncs, bueno, aquí dona vida a un doctor que veu com el seu fill de 17 anys es queda en estat vegetatiu degut a una pallissa que rep a la sortida d'una discoteca. Llavors, en veure que la justícia no fa res per donar amb els culpables, doncs ell mateix emprèn un viatge fins als inferns buscant la venjança.
Mira, saps a què em recorda aquesta? No. I no és el fill, sinó que és la dona. Jo soy venganza. Del John Travolta, és el mateix.
Pues pot ser.
Mor la dona, no sé, i la policia no fa res i al final s'ha
de
prendre la justícia per la seva mà.
Sí, el John Wick també és així. Bueno, segueixo. Ana de Dia. ¿vale? Aquesta, mira, no la descarto jo tampoc. Mira, l'Anna és una noia formal i normal, no? Està a punt d'acabar el seu doctorat en dret, entrar en una nova feina, casar-se, etc. Però no se sent realitzada. Llavors un dia descobreix que li han suplantat la personalitat amb una doble que ha usurpat les seves responsabilitats i obligacions. Llavors l'Anna haurà de decidir si lluita per la seva identitat robada o si pel contrari decideix crear-ne una de nova, aliena a tanta normalitat i molt més lliure. La veritat, se'n va a un cabaret, viu a una pensió, coneix personatges estranys... no sé.
Ah, doncs
no...
té bona pinta això, eh?
Sí, sí. Anna de dia.
És interessant.
Ja.
Sí.
Escolta, aviam, documentals.
Submergim-nos en els documentals.
Però ràpid com un àpid, eh?
Sí, sí, vinga, ràpid. Mira, un és I Hate New York, que és un docu a càmera a l'ombro i sense guió, on el director s'endinsa durant 10 anys, des del 2007, el 2017, en les vides de 4 dones trans de la subcultura neoyorquina. Així, doncs, exposa una mica els seus testimonis, les seves vivències i les seves lluites per la identitat. Vale? Aquesta és una. L'altra és Take the Ball, Pass the Ball. És sobre el Barça, de Guardiola, i l'estil de futbol molt concret al que, bueno, el que nosaltres aquí vam anomenar el tiqui-taca. Bueno, jo almenys que era molt de, soc molt del Barça. Doncs bé, el documental es narra de primera mà, els esdeveniments que van tenir lloc a l'equip entre el 2008 i el 2012 i estan explicats pel mateix planter. Després tindrem també Comandante Arian, una història de mujeres, guerra i libertat. Bueno, història sobre la emancipació i la llibertat al front de guerra de Síria, on la comandant Arian guia un batalló de dones cap a Kobane amb la visió d'alliberar la població que viu sota el domini i de l'ISIS, no? Lluitant no només per la llibertat, sinó per un futur millor per a les dones sotmeses a l'esclavitud sexual en temps de guerra. Bastant durillo, eh?
Bastant durillo, i us he de dir que és de l'Alba Sotorra, que és de Reus, de Reusenca, la directora, i que ha estat ella gravant amb dos càmeres tot acompanyant a la comandant Ariana. Molt
allà
interessant.
Allà, enmig del conflicte, eh? Un parell de...
I a més, amb allò, directora amb D.O., eh? Per tant, aneu a veure comandant.
Pues el que expliquen és dur, però anar-ho a enregistrar, que tampoc és un... unes vacances, eh?
No. Molt interessant aquesta proposta.
Doncs bé, tindrem també El Mayor Regalo. També és un documental una mica dramatitzat, ja que bueno, ja escenes així com si fossin de ficció, no? Que parla sobre el perdó a través dels testimonis dels qui l'han donat i dels qui l'han rebut. L'objectiu és mostrar que el perdó pot amb les situacions més imperdonables, des d'una baralla fins a morts violentes durant la guerra. És una pel·lícula per reflexionar, no? I que dona una mica de llum i d'esperança i d'humanitat, no? No està mal.
Venga, el darrer.
Venga, el darrer documental, El amor y la muerte, història d'Enrique Granados. Per això us he ficat aquí, Enrique Granados, en els seus valsos poètics. Doncs bé, és un documental preciosista que recrea l'apassionant història del compositor a Barcelona a finals del segle XIX i a principis del XX. Suposo que Lleida no era prou interessant. Doncs bé, també explica els seus viatges a Madrid, París, Nova York i bueno, la seva lluita per la vida. El relat doncs, es barreja amb noves versions de la seva obra interpretades per diferents artistes de primera línia i és això, és un documental molt ric visualment i tal, està bé. A veure.
Molt bé, tot i que ho he intentat, ens queda un minut.
Bueno,
i per tant
la
podem posar a prova.
La podem posar a prova. Ricard, que es faci el silenci perquè us poso la banda sonora de la setmana. A quina pel·lícula pertany Laura González?
Jolín, que difícil.
Jo, jo crec que no l'he escoltat mai.
Jo, Ricard... Sí,
sí.
És complicada, eh? Reconec que és complicada, però clar, hi ha un nivell, Laura, tu...
Espera. Això és dels anys 80?
Sí. Sí, finals dels 80.
Jo l'he vist, aquesta pel·lícula.
Clar que l'has vist.
És...
Vaja, m'estranyaria que no l'haguessis vist.
És de contingut així més per adults?
No.
Ciència ficció?
No.
Sí.
Que difícil. No sé quina és.
No, jo me rendeixo avui.
Encuentros en la quarta fase.
Mira, perquè se'ns està acabant el temps, si no us la deixava una mica més. Doncs mireu, es compleixen 30 anys de l'estrena d'aquesta pel·lícula, El muñeco diabólico. La primera...
Ah, no, veus, jo no l'he vist.
Chucky.
Jo no l'he vist.
doncs ara mateix no la situava jo gens, eh? Gens.
Doncs, ja sabeu una cosa més. 30 anys, eh? Déu-n'hi-do.
30 anys.
Quina por vaig passar amb aquesta pel·lícula.
Jo no
l'he
vist.
Tu no l'has vist mai. Doncs te la recomano.
Jo crec que la maldat del Nino
me
no estava
recomanes?
Tant en que fos diabòlic, sinó en que era pel roig, saps? Des de llavors
una abraçada des d'aquí a tots els pèls rojos.
Laura, que la Mònica me la recomane.
Clar,
això és com... Sí. Escolta.
Escolteu, que se'ns en va el temps, eh?
Apa, adéu. Laura González, bon cap de setmana.
Adéu.
Ens quedem amb la sintonia, Mònica.
Vinga, arribem a dos quarts.
Adéu.
Arribem a dos quarts. Nosaltres tanquem avui la paradeta, es queden amb la resta de programació de la cadena COPE. Tornarem puntuals, ja saben, dilluns a les 12:20. Gràcies per haver estat un dia més a l'altra banda de la ràdio. Acabin de passar bon divendres i millor cap de setmana.